11 i 21, l'actualitat de la primera setmana d'octubre ens ha portat a fer el seguiment de dos grans ciclons tropicals. A començaments de setmana, el tifó Chava, a Corea del Sud. I des de dimecres, un altre gran huracà, el Matthew, està acaparant les portades dels diaris i de les televisions de mig planeta. El seu pas per Haití va causar la mort de 900 persones i la seva aproximació a la península de Florida va activar totes les alertes als Estats Units. Però què passaria si es formés un huracà al Mediterrani? Eloi Cordomí, bon dia.
Hola, bon dia.
Déu-n'hi-do quina setmana, eh?
Sí, hem estat distrets
intensa,
aquesta
intensa.
Setmana.
Intensa, meteorològicament sí. Parlant.
Al Mediterrani no hem tingut huracans no. Encara, però sí que la nit de dimecres a dijous vam tenir una tempesta intensa, amb ventades, amb molta activitat elèctrica i pluges intenses, també. Això ha estat el break meteorològic que hem fet aquesta setmana. En tindrem més la setmana que ve. Però, de fet, ja vam començar la setmana seguint un supertifó.
Sí, supertifó.
Sí, que s'anomenava Chava, i no és que fos un huracà, un tifó que parlés de Barcelona,
no.
Sinó que és el nom que li va posar l'agència meteorològica japonesa en aquest supertifó que va creuar Corea del Sud. Va arribar a categoria 5, això sobre el Pacífic, i després, quan va creuar Corea del Sud, una mica més d'habilitat, aquí ja tenia categoria O. Tot i això, va causar la mort de 7 persones, va arribar també a la ciutat de Busan, Ulsan, i després ja es va desplaçar cap al Japó, però una mica més d'habilitat.
I després dimecres el Matthew, que ha sigut un huracà que ha obert també molts telenotícies, fins i tot d'aquí, eh?
Sí, 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 l'hem anat seguint. Aquest es va formar el 29 de novembre, per tant ja porta 10 dies donant voltes per l'Atlàntic.
Setembre, 29 de setembre.
Setembre,
no?
Perdó.
Sí, no, no.
10 dies donant voltes.
Està calculant, ara dic, ostres, sí que porta dies.
Porta un any i gairebé un any, no?
Donant voltes, sí, sí.
29 de setembre va ser quan va adquirir la categoria d'huracà. I llavors ja porta 10 dies. De fet, està a punt de batre un rècord, perquè el Ivan, el 2004, també va estar gairebé 10 dies donant voltes per aquest sector de l'Atlàntic. Doncs aquest, haurem de veure si ha batut el rècord o no. Haurem d'anar seguint els pròxims dies.
Amb l'Eloi sempre ens preguntem alguna cosa relacionada amb Catalunya, també amb casa nostra, i avui ens preguntem què passaria si es formés un huracà al Mediterrani. De seguida connectarem amb un home del temps català, que està treballant també al canal Univision de Dallas, perquè ens expliqui com ha viscut ell aquesta arribada del Matthew. Però abans, parlem, si et sembla, una mica d'aquest tipus de fenòmens, que ara ens deies supertifó, tifó, és a dir, exactament quins són o què és el que volen dir el significat d'aquestes paraules. Huracans. Què és un huracà?
Mira, un huracà ens hem d'imaginar que és una depressió molt profunda, però que es forma sobre un mar tropical molt càlid. De fet, aquesta és la característica principal que tenen els huracans. Que s'han de
formar... Un mar tropical molt
càlid. S'han de formar sobre un mar o un oceà que estigui a una temperatura superior als 27 graus. A partir d'aquest moment, una depressió tropical es pot convertir, doncs, ja en un huracà. I, de fet, la diferència entre les depressions que estem acostumats a veure aquí a les nostres latituds i les depressions tropicals és la font d'energia. Així com les nostres depressions, les d'aquí, s'alimenten d'aire fred que arriba a les capes altes de l'atmosfera. Et sona aquesta frase que diem els homes del temps? Quan diem,
tant,
avui
sí,
arriba aire fred a les capes i ens excitem, ens emocionem, no? Perquè arriben tempestes. Doncs la font d'energia de les tempestes tropicals o de les depressions tropicals és l'evaporació de l'aigua del mar. Com que està tan calenta, de tot aquest procés d'evaporació, se'n treu molta energia que forma aquest gran remolí.
Per tant, aquí al Mediterrani, si això passés, seria més cap a finals d'estiu.
Seria aquesta època, justament setembre-octubre, que és quan tenim el mar ben calent.
Ara, a quina temperatura està el mar, per exemple, de Girona? Ai, de Girona.
Bueno, que Salou.
Mira, l'última vegada que el vaig mirar, el teníem a... Bueno, no el vaig mirar bé, que vaig mirar les dades. El teníem a 23 graus a la Costa Brava.
No estem tan lluny d'aquests 27 graus.
No, de fet, a l'estiu s'hi arriba, eh? S'hi arriba, el que passa que són uns moments molt puntuals i més al sud del Mediterrani. I en una àrea relativament petita. Per tant, allò, la pregunta que fem, què passaria si es formés un huracà al Mediterrani? No estem tan lluny d'aquesta situació i ho anirem veient al llarg dels propers minuts.
Tempestes tropicals, per tant, també té a veure amb això, la temperatura de l'aigua, no?
Sí, bàsicament és el mateix fenomen. Quan una depressió tropical adquireix una velocitat de rotació de més de 63 km per hora, que vol dir que allà on es produeix tenen cops sostinguts de vent de més de 63 km per hora, llavors ja anomenem una tempesta tropical, però és el mateix. I si aquestes ventades superen els 120 km per hora, llavors el mateix fenomen ja passa a ser un huracà. Per tant, tenim depressió tropical, tempesta tropical i un huracà.
I després vindria el tifó?
El tifó és el mateix fenomen. És un huracà, igual, però que es forma en un altre lloc del món. Per exemple, els huracans s'anomenen així a la zona del Mar del Carib, a l'Atlàntic Nord, i, en canvi, el Mar de la Xina, o en alguns sectors del Pacífic, el Pacífic Occidental, s'anomena el mateix fenomen tifó.
O sí, per exemple, una altra manera de dir huracà.
És el mateix, sí, 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 és el mateix fenomen.
I depèn de la zona per què? És a dir, per què en un lloc diuen d'una manera i per què en un altre diuen d'aquesta altra?
Doncs entenc que és l'evolució que ha tingut la forma d'anomenar-los. De fet, en tenim moltes de maneres. Per exemple, el Pacífic Oriental, és a dir, la costa oest dels Estats Units,
sí,
el mateix fenomen l'anomenarien cicló. Val? I si ho féssim, si estiguéssim a Austràlia, ni direm Willy Willy. L'evolució ens ha portat aquests noms.
Willy Willy.
Willy Willy. Aquest és més mediàtic, no?
Caram, i quan diem supertifó és que és un superhuracà.
Sí, 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 és un huracà, vaja, un tifó que ha arribat a categoria màxima. Hi ha una escala que es diu l'escala Saffir-Simpson que categoritza els huracans en 5 categories.
5 és el màxim, eh?
5 és el màxim i això, per fer-ho també més mediàtic, doncs aquí es converteix en un supertifó, que vol dir que les velocitats del vent sostingudes arriben als 250 km per hora.
Com a mínim els noms, és a dir, l'huracà Matthew, el Niño, per exemple, sí, són noms una mica fàcils, perquè si pensem en els exoplanetes, mai acabem interioritzant aquests noms.
És veritat, això els astrònoms s'haurien de posar una mica les piles.
Sé que l'Organització Astronòmica Mundial està fent alguna cosa per canviar els noms, però en aquest cas...
I Tornado ens queda Tornado.
Tornado és un fenomen totalment diferent. Sí que és un remolí d'aire que gira a molta velocitat, però les dimensions són totalment diferents. Un tornado fa entre 10 i 1.000 metres de diàmetre, aproximadament, i en canvi els huracans solen tenir de mitjana uns 1.000 quilòmetres de diàmetre. Per tant, un tornado és un remolí que penja una tempesta, un remolinet, val? I un huracà és tot ell una gran tempesta de milers de quilòmetres o centenars de quilòmetres de diàmetre.
1.000 quilòmetres.
Sí, sí, sí. És bestial, una cosa que es pot veure des del satèl·lit.
És bestial.
És una...
I quan hi ha una cosa com l'huracà Matthew, que aquests dies n'estem sentint a parlar, això allà als Estats Units com es viu? Perquè ells tinc la sensació que dominen molt més que nosaltres tota aquesta terminologia, també els espectadors, segurament, terminologia, però també els fenòmens meteorològics, està molt més controlat, no, això?
Fixa't que allà als Estats Units tenen el risc que tots aquests huracans els acabin arribant a les seves costes, que és el que ha passat precisament amb el cas del Matthew. Per tant, es produeix un estudi molt detallat dels fenòmens i fins i tot, abans de començar la temporada d'huracans, es fa una previsió aproximada del nombre d'huracans que poden haver-hi.
Com deia l'Albert Martínez, és el meteoròleg català que treballa fa 3 anys que treballa al canal Univision 23 a Dallas, i divendres passat explicava d'aquesta manera l'arribada de l'huracà en els telespectadors.
Todos estamos pendientes del huracán Matthew que se está acercando y mucho ya a la costa de la Florida. Un huracán categoría 4, vientos de más de 155 millas por hora, moviéndose hacia la costa de la Florida. Y aquí tienen unos datos que no muestro muy a menudo. Son las boyas del Servicio Meteorológico Nacional. Fíjense en la boya que está justo delante de Melbourne. Ahora está registrando vientos en torno a las 40 millas por hora. Y atención a la altura del oleaje. 10 pies de altura, incluso en algunas zonas 11 y 12. ¿Qué es de eso? Pues miren, un autobús normal mide 11 pies de altura. Olas como estas son las que están afectando ahora la costa de la Florida.
I si haguéssiu vist aquest vídeo, el clàxon aquest que se sentia, sí, es veia l'espai, el set informatiu de l'Albert, es veia com entrava un autobús virtual que tocava el clàxon per fer-nos la idea de quina era la dimensió d'aquestes onades.
Però em sorprèn la capacitat, o sigui, hi ha molt tecnicisme aquí. Però, en canvi, l'espectador allà està acostumant, no?, a aquest tipus de llenguatge.
Jo penso que sí, perquè, de fet, tota aquesta informació que estem veient ve acompanyada d'una allau d'informació gràfica. Tu, quan veus la informació del temps dels Estats Units, a la majoria de cadenes, el que veus és un seguit de mapes d'imatges de satèl·lit, imatges de radar, que van passant consecutivament, i, de fet, el que és el mapa del temps pròpiament, com el que estem acostumats aquí, passa molt ràpid, fins i tot gairebé en alguns llocs se l'arriben a saltar i ho mostren d'una altra manera.
I que la població està molt més preparada, és el mateix que passa al Japó, que estan acostumats a tenir terratrèmols i ja tenen assumit doncs, tota la terminologia, les prevencions, etcètera, no?
Sí, jo crec que fins i tot hi ha una diferència a l'hora de mostrar aquest tipus de mapes. Sí? Moltes vegades els països més desenvolupats, que ja estem acostumats a fer la lectura de mapes, ja es comença a treballar amb mapes de taques, és a dir, de la mateixa manera que quan hi ha un radar mostrem unes taques que la gent interpreta que hi ha precipitació,
sí,
amb el
passa,
futur
passa
també
una mica que a mi em passa, que els colors, jo ja no sé identificar quin significat tenen, però pel tipus de color pots arribar a interpretar què és el que està passant,
sí,
no? Per la intensitat.
Cada vegada es porta més i fins i tot cada vegada tendeixen a desaparèixer una miqueta més tots aquests simbolets.
Clar,
que estem fent servir.
Gran fan de radar Meteocat,
Home,
quan hi ha precipitació.
Home, sempre.
El tenim al mòbil, amb
les,
no?
I tant, amb
sí,
les taques de color
és magnífic.
Granató, si és molt fort.
Que no s'acosta, etcètera.
Fantàstic.
Albert Martín, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quina hora és ara a Texas?
Doncs 2:15 de 5 del matí.
No teniu pietat de trucar-lo en aquestes hores.
T'agraïm moltíssim que avui ens hagis atès. L'Albert, com dèiem, és el meteoròleg que ara escoltàvem de Canal Univision 23 a Dallas i treballa des de l'any 2013. I, en fi, ha guanyat 6 Emmys, l'Albert, fent el que fa.
És un crac. La veritat és que em feia molta il·lusió parlar amb tu, Albert. Bon dia. Feia molt temps ara que no xerràvem amb l'Albert. Vam coincidir fent les pràctiques de meteorologia a la tele. De fet, jo, quan començava a fer matins,
que bo,
ell va fer les pràctiques de la universitat a la secció. El vam fer córrer molt, treballava molt, era molt bo. I res, de seguida se'n va anar, el van fitxar a les Espanyes, a Televisió Espanyola, i al cap de poc temps també se'n va anar a fer les Amèriques, i ara el tenim a Dallas i controlant el temps, de fet, de pràcticament tots els Estats Units, no?
Sí. I com has viscut aquesta arribada del Matthew als Estats Units, Albert?
Doncs d'una forma especial, perquè ha estat el primer huracà, des que estic aquí, que afecta els Estats Units. Portàvem uns quants anys de tregua, sense cap cicló que afectés el territori. I antes, clar, s'ha viscut d'una manera molt intensa. I a més, ara que em toca coordinar-los a tots, doncs una miqueta més de feina, una mica més de mals de cap. Doncs ha estat el que dèieu vosaltres, històric, no? Porta molts dies a l'Atlàntic, ara ja s'ha degradat, però el fet de tindre una trajectòria tan llarga, d'estar recorrent la costa de forma paral·lela a Florida, a Georgia, a Carolina del Sud, a Carolina del Nord, ha estat una trajectòria una miqueta peculiar la que ha experimentat aquests dies, i de fet la quantitat de gent a la que ha afectat i els danys que ha produït són enormes, no? Mm-hmm. Més de 3 milions de persones s'han quedat sense llum durant 3 dies consecutius en algunes zones. 14 persones han perdut la vida aquí als Estats Units en comparació amb els més de 900 que l'han perdut a la zona del Carib, no? Per tant, se viu d'una forma diferent, no? I tot i que jo estic una miqueta lluny de la zona, pues, molta gent no hi té familiars o hi viatge, i llavors passa a ser notícia nacional, inclús global.
Ara ho dèiem, als Estats Units sou una mica uns professionals de l'hora d'explicar d'aquests fenòmens mediàtics. De fet, de grans nevades, huracans, tempestes, se'n parla a tot el món del que passa als Estats Units quan hi ha una cosa d'aquestes. A Europa no sé si passa el mateix a la inversa, és a dir, quan hi ha aquí algun fenomen meteorològic important, se'n parla als Estats Units?
Poques vegades. Aquí, per exemple, jo estic a Dallas, aquí els tornados estan a l'ordre del dia. L'any passat van batre el rècord de tornados amb 74. Quan passa una cosa a Europa, jo, si és molt important, sí que, per exemple, quan va haver el terratrèmol, sí que ho vam treure a l'espai, perquè són notícies que puntualment es converten en virals, no? Però si hi ha una tempesta de neu molt bèstia al nord d'Europa, als Estats Units no se'n parla.
Tens el repte, Albert, a partir d'ara, de començar a parlar del temps a Europa, també.
Anar colant el que passa
als Estats Units. De fet, jo diria que vosaltres sou professionals de convertir en mediàtics els fenòmens meteorològics extrems que teniu aquí. Jo penso que la forma, sobretot, que teniu de posar els noms, la tempesta perfecta, que vam sentir parlar l'any passat, tots els huracans que ja de per si tenen nom, això és una iniciativa que també es va començar a fer per facilitar a nivell mediàtic, doncs, la transmissió de totes les alertes, sí, sí, i de tota la informació que anava relacionada amb un huracà. I la forma que teniu d'explicar, jo crec que ho converteix en un fenomen mediàtic de per si. És així o què, Albert?
Sí, de fet, els huracans els hi va ficar nom quan va començar la televisió als Estats Units, perquè abans era l'huracà 1, el 2, el 3, el 4, el 5, i quan va néixer la televisió, pues, van decidir començar a ficar els noms. De fet, ara, fins i tot el Weather Channel, que és gairebé com una institució, tot i que és un canal de televisió, ja li fica nom fins i tot a les tormentes a l'hivern, no? I li diu, igual que els huracans, pues, tenim la tormenta John, la tormenta Rachel, o el que sigui. I això encara ho fa més mediàtic i més fàcil avui en dia, que tenim les xarxes socials per a poder-ho difondre. I jo crec que avui en dia, el que dèieu vosaltres, no? Jo el mapa de símbols, amb els solets, els núvols, aquí no es mostra, aquí directament parlem dels models, i que sigui el model europeu, que sigui el model americà, i la gent s'hi va acostumant. Jo crec que, com que ho rep per tot arreu, aquesta informació, ja s'hi ha acostumat, i no estan esperant. L'únic que esperen amb simbolets són els pròxims 7 o 10 dies, però ara ja comencem a mostrar 10 dies vista, i allà sí que esperen veure el sol, el núvol, o el ruixat, però no als mapes per les pròximes hores.
Alumnes avançats, eh?
Sí. Jo convidaria qualsevol persona que ens estigui escoltant ara que posi el Google Canal Univision 23 Albert Martínez i amb facilitat trobarà una crònica del temps de l'Albert i Barassa, totalment diferents.
I els reportatges que ha arribat a fer també en Tornados, jo ho torno a repetir, però ha guanyat 6 emis, l'Albert, que l'estem escoltant aquí, que això poca gent ho pot dir, Potser en Serrat.
No, i els que estic més content són els de l'any passat, perquè a part d'un reportatge de com se formava un llamp, no? Va guanyar el de millor meteoròleg de Texas i el millor espai del temps per a aquestes animacions, no? Per a intentar enganxar la gent, perquè nosaltres les notícies són 25 minuts de notícies i lluitem per minut, no? Aquí anem a minut. Llavors, clar, has d'enganxar l'audiència.
És un espectacle visual, també, sí.
Clar.
Sí.
El fenomen en si ja ho és.
Sí.
Felicitar-lo, no tant per allò que aconsegueix, perquè al final són circumstàncies de la vida, no?, que et porten a un lloc o un altre, sinó per la manera que tens de transmetre amb aquests 3 minuts que tens informació del temps, explicar d'una forma tan didàctica, tan agradable en tots aquests fenòmens que estem acostumats a saber.
Albert, gràcies per despertar-te per nosaltres tant d'hora. Quan vinguis per Catalunya, truca'ns i ens vens a veure.
Doncs haig de vindre per aquí aviat.
Al novembre organitzem i així et coneixem tot el que fas i el que deixes de fer. També ho expliquem als oients nostres. Gràcies, Albert. Digues.
Albert, una última pregunta. Tu t'atreviries a dir què creus que passaria si es formés un huracà aquí al Mediterrani?
Doncs, ostres, això seria interessant, però, bueno, com una cosa peculiar que jo he anat explicant aquests dies, que no sé si... jo crec que no ho heu dit, de l'huracà, l'heu d'imaginar que és una borrasca, no? És com un gire, no? Imagineu-vos un rellotge. La part més activa a l'hemisferi nord dels huracans és entre les 12 del rellotge i les 3 de la tarda.
Sí.
Llavors, feu l'exercici. Per això Haití ha rebut tant, i en canvi Cuba pràcticament no va rebre res, no? Perquè la part més activa és la frontal dreta. Pues imagineu-vos un cicló d'aquestes característiques al Mediterrani i penseu que quedaria al davant i a la dreta, i allà seria on rebríem més. Per tant, depenent d'on se formi, potser Itàlia...
Que gràfic, que pedagògic.
Ets molt bo.
Gràcies, Albert. Una abraçada.
Una abraçada.
Adéu, fins la propera. Adéu. Gràcies.
Adéu.
Anem a resoldre-ho. Va, què passaria si es formés un huracà al Mediterrani? Eloi, aquesta és la pregunta que li has volgut fer també a un catedràtic de meteorologia de la Universitat de les Illes Balears.
Sí, dèiem abans que no estem tan lluny. A vegades al Mediterrani s'assoleixen temperatures de més de 27 graus, per tant, tècnicament podria arribar-se a formar. Per tant, li hem fet aquesta pregunta. El Romualdo Romero és catedràtic de meteorologia de la UIB i especialista en fenòmens de temps sever. I ens ha respost això.
Bé, de fet, es formen huracans en el Mediterrani. Sí que tenim Mediterranis, tenim en aquests sistemes en el Mediterrani. Mediterranis vol dir Mediterranean Hurricane, però el nom tècnic que haurien d'emplear seria cicló mediterrani quasi tropical. I el de quasi tropical ve per la seva física, que és molt similar a la dels ciclons tropicals o huracans.
Ja tenim aquest fenomen format, doncs, Mediterranis, que de tant en tant succeeixen aquí al Mediterrani. No es ben bé un huracà, però té característiques molt similars. I sembla que en el futur, amb les previsions que es fan de canvi climàtic...
Escalfament global,
sí. Han de ser més altes, tant a l'aire com a l'aigua. Per tant, la temperatura del Mediterrani podria continuar pujant. Això vol dir que es podrien formar huracans al Mediterrani com els que estem acostumats a veure als mars tropicals?
Nosaltres hem fet uns estudis tenint en compte el canvi climàtic. Se tracta d'aplicar una tècnica que ens permet simular milers de casos, milers de Mediterranis en un estat climàtic conceptual o un estat climàtic com els que esperam a final de segle. I, efectivament, han trobat com a resultat molt important, jo crec, que la freqüència del fenomen no canviarà, o fins i tot podrien succeir menys casos en el futur, un 5-10% menys, però en canvi la proporció de casos violents augmentarà. És a dir, Mediterranis que correspondrien a la categoria 1 o 2 a l'escala Saffir-Simpson, això vol dir vents sostinguts de 120-150 km/h, que ara serien molt infreqüents, pràcticament impossibles, en el futur, a final de segle, serien possibles, amb una proporció important.
Per tant, a més canvi global, que se nos avecina, doncs hi haurà més proximitat de coses més intenses.
Fenòmens més violents i més semblants als huracans.
Eloi Cordomí, fins la setmana que ve, no l'altra, que vagi molt bé.
Adéu, gràcies.